Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com.
Hola, em dic Patricia Mir i sóc gestora de talent. De què depèn el talent? De la mateixa manera que el carboni, l'hidrogen i l'oxigen són pràcticament insípids, però la seva combinació al sucre té un gust dolç que no posseix cap d'aquestes molècules, el talent és el resultat de la interacció d'aquests quatre elements. Tècnica, context, comportament i resultat. Si eliminem un d'aquests vectors, de la mateixa manera que si eliminem l'oxigen del sucre, ja no tindrem talent ni sucre. A la paràbola dels talents de l'Evangeli, Mateu ens diu que el talent té a veure amb la voluntat i no en va, algunes definicions li donen el significat de motivació. El talent no és espontani ni atzarós i la seva expressió depèn de la capacitat de gestionar aquests quatre elements. Per descomptat, pot haver-hi una part genètica i una altra epigenètica, resultat de l'adaptació al context. Per exemple, si els teus pares són molt alts, podries tenir l'alçada necessària per ser un gran jugador de bàsquet, però l'alçada no et converteix automàticament en un bon jugador de bàsquet. També has de voler-ho ser. Quan arribes a gestionar de forma eficient cadascuna d'aquestes quatre dimensions, l'expressió del teu talent flueix. Per obtenir la màxima expressió del teu talent, posa't en contacte amb mi a través del meu web www.patriciamiroti.com.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Avui us proposem 25 minuts de ràdio per conèixer iniciatives que duen a terme empreses, persones, ciutats o poblacions amb l'objectiu de promoure les bones pràctiques urbanes, sobretot centrades en la lluita contra el canvi climàtic. A Catalunya s'estan donant accions realment contundents a favor del desenvolupament sostenible si ens comparem amb altres ciutats d'Espanya. Tenim a Imma Pérez, directora de Notòpic. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Doncs profunditzarem sobre aquest tema, però a Catalunya s'estan donant accions realment contundents?
Sí, algunes sí. El que passa és que falta molt camí per fer, però hi ha algunes realment maques.
Davant les insuficients propostes de molts governs, hi ha ciutadans, poblacions, ciutats que es tiren a la piscina i proposen i fan i duen a terme accions per promoure el canvi a favor del desenvolupament sostenible, oi?
Sí, sí, de fet, la gent està empoderant-se moltíssim més, està passant a l'acció. De fet, fa poquet es va publicar al meu blog que les marques han de ser també activistes, i perquè és el que esperen els consumidors, és a dir, que cada vegada més persones estan sent conscients del seu poder, de la seva incidència en moltes coses, i una d'elles també és la participació de les ciutats. El tema és que també s'agafi testimoni de manera real i que això estigui ben canalitzat perquè genera un impacte real, que moltes vegades queden bones propostes i ja està. Però sí, en efecte, s'estan activant iniciatives realment amb impacte i que són iniciatives que estan consensuant una mica totes les parts.
Hauria d'estar tot connectat, això seria l'ideal, no? Les accions dels governs, de les empreses, dels ciutadans, i això potser és el més difícil, no?, per un tema a vegades també polític.
Sí, sí, és que, de fet, sé que al teu programa has parlat molt dels objectius de desenvolupament sostenible. Si estan portant-se a terme, entre altres coses, referents als objectius del mil·lenni, és perquè realment hi ha aquesta coordinació o aquest intent de coordinació entre governs, empreses, ciutadania i entitats. El problema és que això implica un canvi cultural, un canvi d'actitud important, i a vegades hi ha moltes resistències al canvi, que també és un tema que sí que treballes. Llavors, el tema està en que en clau de ciutat no som conscients de lo que ens arriba a afectar. Llavors, en algunes ocasions han sigut les pròpies empreses les que estan fent push, fent pressió perquè això passi, en altres vegades són els propis ciutadans, però poques vegades és la pròpia administració de manera real. Llavors, sé que s'estan activant algunes iniciatives, de fet jo estic col·laborant amb algunes d'elles, però és el que et deia, que falta una miqueta, diguem, de posar-li fil a l'agulla de manera real per molts temes, o bé per temes econòmics, o bé per un tema d'objectius polítics, o el que sigui, no? Però sí que és un tema que és molt necessari, que ens està impactant i que no sabem fins a quin punt està afectant el nostre dia a dia.
És curiós, sí. Ens ho explicaràs també, però si ho portem a la pràctica, per exemple, a Vitoria-Gasteiz, el 80% dels desplaçaments es realitzen a peu o en bicicleta, i aquest només és un exemple. Com s'aconsegueix això, no?, que el 80% dels desplaçaments ja no siguin amb transport, que consumeix benzina, en aquest cas, no?
Doncs això sí, és una aposta de l'entitat pública. Entre altres coses, el que fa és promou normatives i acota espais per prioritzar els peatons, la ciutadania, però també és un tema d'actitud. Moltes vegades fins i tot les empreses estan incentivant a les persones que arriben en bici o que arriben caminant o que utilitzen mitjans de transport públic, i això va d'alguna manera al seu salari. Tothom ha de posar una part perquè això realment sigui factible. No serveix de res que una ciutat tanqui el centre de la ciutat si després les empreses es queixen i no es promouen iniciatives, si no hi ha unes campanyes de sensibilització, si els ciutadans no prenen partit. Amb el tema del reciclatge està passant el mateix, però estem parlant també de participació en les polítiques públiques, estem parlant de milers d'actuacions, i que d'alguna manera implica que realment es posi en marxa una cosa que es diu el quart sector, que queda molt per fer, perquè el quart sector és la col·laboració público-privada, i en molts casos, per un tema normatiu, sempre queden aturades iniciatives que tenen un valor brutal. Llavors, l'administració pública, especialment els ajuntaments, les ciutats, que són, o sigui, els ens que estan gestionant les ciutats, són els que tenen més impacte i els que tenen d'alguna manera més capacitat per poder posar en marxa iniciatives que tinguin molt de pes, és molt essencial que tinguin aquesta clau incorporada. Es parlava fa dos o tres anys, des de l'última dècada fins fa 2 o 3 anys, es parlava molt de les smart cities, però la gent no tenia en compte, les persones que impulsaven aquestes iniciatives, que moltes vegades vinculava a temes exclusivament tecnològics i no a qualitat de vida. Les ciutats han de ser vives, han de ser ciutats participades, on la gent realment tingui qualitat, on la gent pugui expressar-se i pugui aportar i pugui participar. Si això no es fa, les ciutats estan reservades per un col·lectiu concret, que o bé són les persones que utilitzen la tecnologia, o són les persones que tenen molts diners, o són les persones que d'alguna manera tenen interessos molt, molt concrets. És molt important que això estigui participat. Però, és més, no estem parlant solament d'un tema de bé comú, que és correcte. Estem parlant d'un tema d'incidència. Estem parlant de que, en funció de la ciutat, s'està traient un tipus de persona i un tipus d'empresa que és la que d'alguna manera fomenta i implementa i reforça la marca de ciutat. Barcelona, per exemple, suposo que ha sentit parlar de que no para d'atreure's a empreses que tenen molt de pes en el sector tecnològic, que són empreses referents, i això d'alguna manera està associat a la marca de ciutat, a com es percep Barcelona. Però això també està passant a Rubí, moltíssim, suposo que ara comentarem algunes iniciatives, està passant a Vitoria, està passant a Pontevedra, està passant a Màlaga, està passant a Còrdoba, està passant a Vitoria, a València. El problema és que la gent ho veu com molt llunyà i no forma part, i ha d'entendre això com li afecta el seu dia a dia. Jo crec que aquest programa és de gran interès precisament per això, perquè no és un tema exclusivament polític, és un tema de cadascú de nosaltres, de responsabilitat social individual.
I quin retorn té per a les empreses en concret que promouen les bones pràctiques en aquest sentit?
Atracció de talent, entre altres coses, competitivitat. Mira, posaria moltíssims exemples. La ciutat de Rubí és un paradigma. De fet, hi ha una senyora que es diu Mariana Mazzucato, que és una gran economista a nivell mundial, que a més, bueno, en fi, és una estratègia meravellosa, i és professora universitària de diferents espais. I el que promou és, d'una manera, l'estat emprendedor. És a dir, el que està fent és fer, o sigui, està considerant i està animant a que les institucions facin experimentació aplicada a les necessitats reals de la ciutadania. No d'una part, de tota la ciutadania. Això implica que, d'alguna manera, has d'escoltar a tots els grups d'interès que viuen a la teva ciutat. Has de veure quines necessitats tenen de veritat i no solament recollir. Has d'implementar solucions i has de fer que participin de manera ordenada i sobretot de manera concertada, de manera col·legiada. Això no és fàcil de fer, però repeteixo, quan es fa és espectacular. Llavors, quin impacte té? Doncs les empreses són més competitives. El cas, per exemple, de País Basc és un paradigma. Per altra banda, estàs atraient el talent que tu vols, perquè si no, moltes persones que tenen molt talent acaben marxant d'Espanya, sobretot professions que tenen amb una altíssima demanda i que necessiten treballar per un sentit. I també, per altra banda, fins i tot estàs atraient que les persones vagin a viure a la teva ciutat.
Clar.
És que és tot. O sigui,
és una cadena, eh?
Totalment, totalment. I això té molt a veure tant amb la marca de ciutat com amb la tipologia de polítiques públiques que s'estan promovent, com amb el grau de participació de les persones que viuen i treballen, perquè no solament és que tu viguis, també pots estar treballant en aquesta ciutat. També estàs fent ús d'aquesta ciutat. I això té moltíssim a veure amb mobilitat, té a veure amb el coneixement, té a veure amb temes de com planifiques, té a veure amb els incentius que estàs promovent a les empreses, de com gestiones els equips dintre d'aquestes empreses, de com les empreses són capaços de relacionar-se amb l'administració pública, de com l'administració és capaç d'escoltar i d'implementar mesures concretes, millores que tinguin a veure amb les ciutats, amb els centres educatius, amb les persones. És espectacular, però és un tema que es parla molt poc, però és un fil conductor que aparentment no té impacte i té moltíssim impacte al nostre dia a dia, sobretot perquè consideren que més del 80% de les persones que avui viuen a Espanya estan ja vivint a ciutats,
ja.
A municipis de més de 65.000 habitants. Vull
sí,
dir que...
sí, sí, sí. Precisament a Rubí, per aterritzar-ho encara més, durant 5 anys heu dut a terme la xarxa Rubí Empresa. Explica'ns tu mateixa què és.
Què és la xarxa?
Què és la xarxa? Què heu fet?
A veure, això és el que et deia. L'Ajuntament de Rubí és un paradigma. De fet, la gent que es dedica a innovació territorial el tenen com un referent des de fa molt de temps. Des del 2008 jo ja tinc la gran sort d'haver-me vinculat a iniciatives amb ells, des de la Generalitat, per exemple. Suposo que has sentit parlar moltíssim. Et posaré 4 exemples. Has sentit parlar moltíssim de la reforma horària, no? Doncs la reforma horària el que fa és, d'alguna manera, posar en valor que les persones, si tenen 3 vides, si tenen la vida laboral, la vida personal i la vida familiar de manera equilibrada, són persones que són més productives i més felices al seu lloc de treball, i a més són persones que tenen més capacitat, diguem, d'autorrealització, no? Tenen més possibilitats de participar en entitats associatives, es poden formar més bé, poden educar millor les seves famílies, poden estar millor per tots els membres de la seva família, etc. I a més són persones més autorrealitzades o més felices. Vale. Doncs la primera vegada que es va fer aquesta iniciativa de reforma horària, que es deia prova pilot en polígons industrials per la millora de productivitat, o sigui, el nom ha millorat bastant, això es va impulsar des de la Generalitat de Catalunya, no s'havia fet mai a Espanya, era aquesta teoria de que les persones felices eren a més productives, però fent les coses ben fetes, no baixant sous, sinó d'alguna manera millorant processos. I, bueno, va ser espectacular. Van participar en aquest cas empreses de Rubí i empreses de Barberà del Vallès. Estem parlant del 2008, o sigui, de fa 11 anys. Uh-huh. I era la primera vegada que es tastava, que els resultats van ser millores de la mobilitat, millores en la competitivitat de les empreses, millor de la satisfacció de les plantilles, va millorar la marca de ciutat, en fi, inclús es van començar a generar millores en la relació, en les relacions de confiança entre les empreses i l'administració pública, en el cas de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya. Vale, aquí, una banda. A partir d'aquí també, Rubí ja tenia aquest tarannà. Llavors va començar a animar-se a implementar altres iniciatives. Llavors em va, per exemple, posar-se en marxa una iniciativa que es diu Rubí Brilla, que el que fa és generar impacte positiu vinculat a l'eficiència energètica. Es va començar per polígons industrials, perquè té molt a veure amb l'activitat industrial. Sabeu que el consum d'energia està molt vinculat a temes de producció, però a partir d'aquí també es va anar estenent, fins i tot ara, a col·legis de primària, en un projecte que es diu Projecte 50-50, que és espectacular, que s'està implementant a València, a Madrid, un munt de llocs, des de Rubí, imagineu-vos. I ha sigut per empoderar els nens, a les famílies, els professors, els agents d'eficiència energètica i a l'Ajuntament de Rubí. ¿Vale? En paral·lel, també es va posar en marxa, aquests són els projectes que estan connectats, però tots ens piquem l'ullet. No? Jo sóc la directora tècnica d'un projecte que vaig co-crear amb l'Ajuntament per generar una xarxa d'innovació a les empreses, sobretot vinculades a l'activitat industrial. Van començar amb 12 empreses el 2014 i ara ja són 42, si és la xarxa Rubí Empresa. Què passa? Que la gent al principi no entenia molt bé el concepte, perquè clar, deia innovar, però de què innovamos, no? Doncs... no solament es va parlar d'innovació tecnològica, que també, perquè han generat nous productes i nous serveis. Hem parlat de millores de processos, hem parlat de millores d'innovació en persones, en equips per orientar reptes, en com generar més cohesió i més confiança en la cadena de valor a través de mesures de sostenibilitat. Tot això està generant que moltes empreses que, a més, ho comparteixen amb nosaltres, que tinc la gran alegria de que ens truquen per telèfon o bé ens ho comenten, estan aconseguint grans clients, estan millorant de manera substancial les seves facturacions i estan generant un orgull de pertenència a les seves plantilles espectacular.
De fet, hi havia una empresa que estava mig, no? Que
sí.
Tancava, que seguia.
Exactament. El que passa és que això no és a 6 mesos, és el que diem. Va. Estem parlant, clar, és exponencial. Llavors, la gent que ha apostat per aquest tipus de fórmules, que sempre ve des de dalt, és a dir, sempre ha de ser algú des de presidència o direcció general, quan ho han fet, han començat a entendre que ells són capaços d'innovar i sobretot de generar confiança, generar relacions, diguem, de coneixement amb altres empreses per compartir experiències, fins i tot generar competències, és a dir, que col·laboren entre elles. I és espectacular el que està passant. Llavors, clar, a partir d'aquí es genera un altre projecte, que és la taula de la competitivitat industrial de Rubí, a partir de la qual ja s'estan generant fins i tot la definició de polítiques públiques aplicades al desenvolupament econòmic i local, però... liderats per l'Ajuntament, però amb la participació de 27 organitzacions més a la vegada. És salvatge. Però és que la implicació està sent altíssima.
Que fort.
I és el que et deia, és un exemple, però és que hi ha moltíssims més. El que passa és que és un tema molt incipient a Espanya.
Home, i 42 empreses, que clar, que gratificant veure que tenen un retorn, que al principi costava que entenguessin el concepte i que uns anys després, doncs, ho han entès.
Ells fan pedagogia d'ells també.
Exacte.
Al principi la feien nosaltres i ara la fan ells. Mira, el cas de Copenhague m'agrada moltíssim. Dinamarca és una ciutat que, en fi, que té moltes coses a millorar en un país, però sí que és veritat que té coses, sobretot en medi ambient, que són brutals. Si nosaltres mirem fotos d'Amsterdam o de Copenhague fa 25 anys, estaven plenes de cotxes. I ara tothom, o sigui, és que a 5 graus la gent agafa la bicicleta, tu vas a un tren i hi ha un vagó exclusiu per posar bicicletes, el que t'explicava l'altre dia és brutal. I és que la gent té interioritzat que ha d'incidir positivament en una millora de les ciutats i una millora del seu dia a dia i que el seu granet de sorra és importantíssim. I no solament estem parlant de reciclatge, estem parlant de participació ciutadana, estem parlant de vincular-te a iniciatives de voluntariat. Tot això també té a veure amb el temps lliure que tens. Si treballes 14 hores al dia, és difícil.
Clar.
Llavors, és una miqueta això.
Sí, sí, molt bé. Escoltem el fragment d'una cançó i comentem més casos reals.
Mm-hmm.
Llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un forn. festa groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals. Tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar.
Doncs, per exemple, Imma, a Sevilla, València, Còrdoba o Cuenca, agafar la bicicleta té premi, també. Pedalejar té premi, clar. Mm-hmm. Al final, també, els ciutadans has de recompensar una mica, no?, per conscienciar-los.
Exactament.
Doncs hi pots dir, recicla, agafa la bici, deixa el cotxe, i és el que hi ha, i hem de contribuir sí o sí. Clar, també, el fet de conscienciar, d'anar acompanyat, a vegades també, d'una recompensa, no?
Sí, sí, de fet, és el que tu deies, no?, que moltes vegades, per generar aquest canvi d'hàbits, el que has de fer és buscar un element comú que tothom entengui. Llavors, l'eficiència energètica, entre altres coses, el que fa és generar estalvi de costos. Llavors, si tu, per exemple, incentives a les persones que agafin bicicleta perquè puguin arribar al seu lloc de treball, estan estalviant temps. A més, estan, d'alguna manera, estalviant benzina, però, a part, si l'empresa els contribueix, o bé l'Ajuntament els està fent un descompte, m'invento, és que hi ha moltíssimes fórmules, eh? El cas de Holanda és espectacular, uh-huh, en les quals tu pagues menys impostos, fantàstic. Quan, per exemple, es parla del reciclatge, Tamara, hi ha un debat molt important amb això. Si a la gent li fas un reclam que sigui quan tu recicles una ampolla de PET tinguis uns 10 cèntims en una, uh-huh, màquina,
clar,
això també a la gent la incentives fins que entengui que això realment és bo, o sigui, fins que això ho incorpori com un hàbit. Al cas de Viladecans també podia explicar Unilever, va ser divertidíssim, perquè fa uns anys va posar en marxa una iniciativa que diu El Gran Estalvi, en la qual va fer un concurs entre comunitats de veïns a Viladecans per veure qui estalviava més energia vinculada a electricitat, aigua i gas. Va ser espectacular. Uh-huh. Llavors, què passa és això, que si no hi ha una continuïtat i no hi ha un lideratge per part de l'administració pública, això acaba morint. Llavors, l'administració té el rol de dinamitzar, però no pot fer sol. Uh-huh. Implica que tots realment ens posem en marxa.
També hi ha ciutats que promouen l'economia col·laborativa entre veïns. Uh-huh. Deixo una escala, un pinzell, uh-huh, una taula amb coses tan senzilles.
Exacte.
Que sembla una tonteria, però també té un retorn, això, no?
Sí, sí, Barcelona Acció Ciutadana, per exemple, és una entitat sense ànim de lucre que té el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona i són els veïns, els que fan solidaritat entre veïns. Però és que anem cap a aquest model i quan més triguem, menys oportunitats tinguem. És que és això, o sigui, realment és un tema d'implicar-se, però també hem de tenir espai per poder i temps per poder-nos implicar. Uh-huh. El repensar el model de com vivim és fonamental.
Uh-huh. Que és un canvi de mentalitat, eh? És un, uh-huh, canvi cultural.
Sí, sí.
Hi ha gent que és molt col·laborativa, però hi ha gent que també està acostumada a retenir-ho tot, el que és meu i no ho comparteixo, no? Uh-huh. També es parla de l'economia del bé comú, uh-huh, o de l'economia circular. Uh-huh. Quina diferència entre una i altra pels oients que...
Molt bé. A veure, tot forma part d'aquest nou paradigma, eh? I té molt a veure. L'economia del bé comú, que està dient, és això, que és una economia a la qual l'economia clàssica, l'única cosa que beneficiava era una part, i el que volem és el bé comú de tots. Uh-huh. Té cert vincle, és una iniciativa de Christian Felber, que no sé si t'ho vaig explicar, que tinc el plaer de conèixer-lo, en la qual aquí a Catalunya també té una associació, però sí que és cert que és una iniciativa que forma part, és una iniciativa que forma part d'aquest nou model, però no és única, hi ha moltíssimes més fórmules. L'economia circular, d'alguna manera, el que fa és marcar també l'economia del bé comú i el que fa és convertir el procés lineal de matèria primera, fabricar, usar i tirar, a un procés de reaprofitament. De reaprofitament i també d'estalvi energètic. És a dir, Unilever, per exemple, diu que l'energia millor reciclada és la que no es consumeix. Uh-huh. No parlem solament de reciclatge, estem parlant també de repensar processos, d'ecodisseny, estem parlant de com ens desplacem, estem parlant de com amagatzemem, de com consumim i de com reciclem. És molt, molt més. Uh-huh. Llavors, tot això també té molt a veure amb els models de share economy, d'economia compartida, que és el que tu deies, jo et deixo el taladro, no? Deia que, per exemple, l'ús d'un taladro d'una persona que compra un taladro en la seva família és de 10 minuts. Tu, aquest taladro el prestes, estàs generant un ús de la vida del producte molt més alt, no?
Sí, sí.
I això també està, d'alguna manera, reconvertint els processos de compra. No necessitem tantes coses. Uh-huh. És un tema, repeteixo, de repensar, però La qualitat de vida, sobretot als països nòrdics, és espectacular i t'asseguro que no tenen tantes coses com nosaltres.
Imma Pérez, moltes gràcies.
A tu.
Fins aviat. Us deixem amb la reflexió d'Anna Merlino i gràcies també al Jordi Carretero a les vies de so. Adéu-siau.
¿Quién soy yo para decir que las cosas han de ser diferentes? Preguntarse esto es la primera clave para aprender a dejar ir, soltar y dejar el pasado donde debe estar, atrás. En ocasiones esta clave es demasiado dolorosa como para asumirla justo después de una separación con un fuerte vínculo. Sin embargo, cuando uno se responde con sinceridad a la pregunta, lo que viene después inevitablemente es una sensación de libertad, de alivio, de aceptación de lo que uno no puede cambiar, de fe. Eso es, en lo profundo, dejar ir. Es la fe más grande y absoluta, que no entiende de religiones ni de razones, porque precisamente se trata de aceptar algo que no atiende a ninguna razón que tú, como ser humano, le puedas otorgar. Si te puedes explicar la historia que quieras, que ese cuento per se no te va a colocar en el lugar que tú elijas, sino en el que estás. Eso es dejar ir, entregarte a lo que es, honrar lo que fue, abrirte a lo que será, con todo. La segunda clave para dejar ir es honrar lo que fue. Dejar ir requiere de un trabajo de conciencia, agradecimiento y amor muy potente y humilde. Para seguir adelante y abrazar el presente es importante que te des el permiso para dejar atrás lo que le pertenece al pasado. A nivel práctico, te invito a escribir de manera libre, volcando en el papel o en la pantalla estos cuatro aspectos. Toma nota. ¿Qué agradeces a esa persona? ¿Por qué cosas le pides perdón? ¿Qué le deseas? Y por último, ¿dónde vas a guardar el recuerdo y, por tanto, honrar la relación? Abrazar y agradecer lo que es. Quedarnos anclados en el pasado y no dejar ir impide vivir en el presente. El presente, como su propia palabra indica, es un regalo. Cuando miramos a otro lado, de alguna manera estamos despreciando este presente, que es el día de hoy, que es estar vivo hoy. Por lo tanto, te invito a que agradezcas cada día lo que tienes hoy y que abraces cada oportunidad y posibilidad que hoy te ofrezca. El ayer no volverá, por mucho que lo quieras mantener en tu presente. El ayer, tal y como lo piensas hoy, no es ni será. Por tanto, mejor da las gracias por hoy y al ayer, déjalo atrás. La cuarta clave es entregarme con humildad y confianza a lo que la vida tiene preparado para mí. Hay situaciones incomprensibles, dolorosas y difíciles que lo único que invitan es a elegir tres caminos. El primero es quejarte y mantenerte en el pasado y elevar tu nivel de toxicidad y el de los que te rodean. El segundo es querer entender, dándote mil razones que expliquen por qué esto es así. Y la última, que es la que más facilita dejar ir, es aceptar y aprender de lo que es, cambiar lo que puedo cambiar y rendirme a lo demás. En resumen, echa tus sueños a volar, que si son para ti volverán, no lo dudes. Mientras tanto, confía. No hablo de resignación, hablo de amor. Amar lo que es, eso sí te hará libre. Gracias por escucharme y ojalá seas tú más ligero todos los días de tu vida.
Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira han patrocinat Missió i Vocació.